Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
No sé, es que ya yo ya entré como en una nube, no sé, y de los nervios, subido al coche y yo digo, esto me está pasando a mí, no me está pasando a mí esto.
Aquest home que hem sentit es diu José i acaba de veure com han apunyalat el seu amic. La situació i els nervis el bloquegen fins al punt que no ha pogut veure cap detall important de l'agressor. Només pot dir que és un motorista i que ha fugit. La víctima és Luis Heredia, un jove de 25 anys. El testimoni bloquejat és el José, de la mateixa edat. Tots dos venien de celebrar que el Real Madrid havia guanyat la Lliga.
La combina Reyes, gol. El refús curt de Reyes.
Ha marcat el tercer.
Acaba de fer el tercer.
Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un jove de 25 anys acaba d'estrenar un Audi TT negre. Celebra que el Real Madrid ha guanyat la Lliga i un motorista desconegut es pica amb ell a la carretera Nacional 2 al terme de Caldes de Malavella. N'hi ha prou amb això per matar algú? Després de la punyalada, l'assassí fuig. Algú fa córrer que es tracta d'un joc de rol. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims, per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
És diumenge 17 de juny del 2007. I Luis Heredia ha anat amb el seu amic José al bar Can Marcio de Vidreres a veure un decisiu partit de Lliga, Real Madrid-Mallorca. Són les 9 del vespre. El Madrid necessita guanyar per apuntar-se el seu 30è títol de campió. Però el Mallorca ha arribat al Bernabéu amb la intenció d'amargar la festa blanca i al minut 16 ja ha marcat un gol. Els de Capello, perquè llavors l'entrenador era Fabio Capello, tenen 74 minuts per remuntar. 6 minuts abans del final del partit, un gol de Reyes sentencia la Lliga i el Madrid es proclama campió. Són 3:15. El Luis i el José han mirat el maig des de la barra del bar. Els han acompanyat el germà del José, el Raúl, i un amic comú, que es diu Miguel Ángel Bueno. Quan s'ha acabat el partit, el Luis i el José han marxat amb el cotxe del Luis, un Audi model TT de color negre acabat de comprar, i s'han dedicat a voltar per Vidreres fent sonar el clàxon del cotxe per fer saber a tothom la seva alegria i per fotre els culers, tot sigui dit. La gresca només dura una estona perquè l'endemà tots dos han de treballar i decideixen anar cap a casa. El Luis, que viu a Vidreres, acompanya el José a Caldes de Malavella, on viu. El José no pot portar cotxe perquè li han retirat el carnet per conduir begut. Van tranquils comentant el partit, però just després d'incorporar-se a la Nacional 2 per la rotonda de Sils, una moto de gran cilindrada se'ls amorra al darrere del cotxe i no pare de fer los llums i comença una d'aquelles situacions que tanta gent ha viscut a la carretera. La moto anònima i el Luis, amb el seu cotxe nou, es piquen i s'avancen mútuament uns quilòmetres fins que el motorista se situa davant. Afluixa fins a convertir la situació en perillosa i amb la mà fa senyals al Luis perquè s'aturi en un descampat. El José li diu al Luis que pari, a veure què vol el motorista desconegut. El Luis i el José feia 5 anys que es coneixien i havien fet una bona amistat. On anava un, anava l'altre. Jugaven plegats a futbol i fins i tot, durant un temps, van estar compartint casa i treballant junts. Últimament no sortien tant de festa perquè el José s'havia casat i havia tingut una nena. I el Luis també tenia nòvia, la Jèssica. Aquell diumenge 17 de juny del 2007, abans de veure el partit de futbol, havien passat per algun altre bar, havien vist la Fórmula 1 i havien fet algunes consumicions. El Luis bevia clares i el José cerveses. En portaven 7, que recordin, quan el Madrid es va proclamar campió. Aquella nit, el bar Marcio de Vidreres estava ple de gent. Alguns d'ells, no gaires, aficionats del Barça, que, com és lògic, anaven a favor del Mallorca. Va ser un partit amb l'emoció a flor de pell i va haver alguna discussió amb els seguidors blaugranes, però aparentment sense importància. El Luis i el José ja havien descarregat tota l'adrenalina quan se'ls va creuar el motorista desconegut. El Luis va parar i va baixar del cotxe a veure què volia aquell motorista amb qui s'havia picat. El José es va quedar a dins, al seient del copilot. Però deixem que sigui el mateix José que ens expliqui què va passar exactament aquella nit. El José ho va explicar al Josep Cuní i a la Lídia Heredia a TV3 l'endemà mateix de l'incident i des del mateix lloc dels fets.
Y venir una moto flechada pues detrás nuestro haciéndonos luces y amorrándose. Y al momento nos adelantó y mi amigo pues se nos adelantó y se nos puso delante nuestro. Y dijimos tanto correr para nada y mi amigo pues hizo lo mismo, le amorró a él. Y a poco rato aquí donde llegué, cuando lleguemos aquí un poco antes nos dice que nos paráramos así con la mano apartándonos.
Cuando el José diu cuando llegamos aquí, refereix a un descampat de terra que hi ha a la Nacional 2 a uns 300 metres de l'hostal Rolls. A l'acte de declaració de la policia s'especifica que és just al cantó d'un camí on habitualment es posava una prostituta. És el punt quilomètric 697,9 en direcció nord, és a dir, direcció Girona. És aquí on el Luis va aturar el cotxe.
Y nada, y se bajó mi amigo rápido para él, discutiendo con él, yo sentí algo discutiendo con él y ya se encerzó la pelea. Y este hombre pues ya llevaría la navaja o algo preparada y al momento yo iba a ir para allí y me venía ya cayéndose. Se me cayó detrás del coche y se pudo subir casi él por su propio pie, pero luego ya una vez subido, yo ya de los nervios, él le arrancó la moto rápido, no me dio tiempo de hacer nada y ya pues cogí el coche como pude, aguantándolo con una mano, animándole, chillándole, vamos Luis, gritándole, tápate la herida, va, y dile volantazo para la izquierda y ya me fui para Vidrera.
Què havia passat? La Lídia Oriols ens ho explica en detall i tal i com es recull el sumari del cas.
El Luis i el motorista haurien tingut aparentment una picabaralla de trànsit. Segons la versió del José, el motociclista anava provocant perquè quan els va avançar podia haver tirat endavant i marxar, però es va quedar just al davant del cotxe com barrant-los el pas. Un cop aturats els dos vehicles al descampat, el Luis va sortir ràpidament del seu cotxe i quan es va trobar de cara amb el motorista van començar una discussió. El Luis l'increpava en veu alta i va acabar clavant-li 4 puntades de peu i diversos cops de puny. Arribat a aquest punt i veient com s'estava escalfant l'ambient, el José va decidir baixar del cotxe i quan es dirigia cap on eren tots dos barallant-se, el Luis es va girar de cop i va tornar cap al cotxe amb l'esquena semiflexionada, amb una mà a l'estómac i l'altra a la cara i repetint que l'havien punxat.
Me han pinchado, me han pinchado.
El Luis estava a punt de desmaiar-se i el José va haver d'aguantar-lo mentre conduïa perquè no caigués del seient. Entre els nervis i l'angoixa perquè el seu amic no parava de sagnar per la zona abdominal i veia com la camisa se li anava omplint de sang, el José el va dur al cap de Vidreres.
Yo piqué, aparqué el coche como pude, piqué allí a los dos médicos que habían allí, salieron para allí, lo saquemos de mala manera, lo sacaron, no trajeron ni una camilla y levantándolo como puse para adentro y para el ambulatorio y allí adentro yo aguantándole las piernas dentro de él, intentaban pinchar y sacándole, no sé, poniéndole suero, poniéndole eso de la boca, se le caía y venga Luis y nada, y yo creo que una hora allí si hubiera ido para el hospital a lo mejor estaba ahora salvado.
¿Había perdido el conocimiento cuando estaba en el ambulatorio?
No, ya desde cuando ya lo subí al coche ya estaba como inconsciente, quejándose y... La última palabra que escuché fue ahí en el ambulatorio, encima de la camilla, que me muero. Digo, va, Luis, que no pasa nada. Y esa es la única palabra que última que escuché.
Quan passen 4 minuts de la mitjanit, Els Mossos d'Esquadra reben una trucada del Servei d'Urgències 061 dient-los que tenen un ferit d'arma blanca al cap de Vidreres. El Lluís està greu i 30 minuts més tard decideixen traslladar-lo a l'Hospital Trueta de Girona per operar-lo. Però al Trueta no hi poden fer res i el Lluís mor a les 4 i 19 minuts de la matinada. La policia obre diligències i comença a interrogar els testimonis aquella mateixa nit. Però espereu, ja hi anirem. Ara no ens oblidem del motorista. Què se n'ha fet del motorista? I què en va poder dir el José en la declaració policial? El motorista en cap moment es va treure el casc. I pel que va veure el José, el casc era integral, és a dir, d'una sola peça, protegint el cap i cara per complet. Per tant, no li va poder veure la cara en cap moment. I pel que fa a la roba que duia, tampoc hi havia res que cridés especialment l'atenció. Carles Monguilot és l'advocat que va exercir l'acusació particular.
El testimoni recorda és que anava vestit, i ara diria que quasi semblarà una obvietat, de motorista. D'aquests motoristes que veiem que van preparats per fer llargs recorreguts, per tant, crec que anava vestit mono o trajo vestit negre, fosc, podria ser probablement de cuiro, amb un casc que, si no recordo malament, també identificava com un casc més aviat fosc. I clar, això són molt poques dades, perquè si ara sortim a la carretera i veiem tots els motoristes que venen de l'estranger o que fan llargs recorreguts o mitjans recorreguts, inclús els caps de setmana, per anar amb moto de gran cilindrada, tots van vestits igual. Clar, hagués pogut donar-se algun tall, sí. Mira, portava un mono de motorista en un te darrere i hi havia unes lletres que deien no sé què. Lamentablement això no va passar.
De moment tenim un motociclista amb casc integral i que sembla que duia el típic mono de motorista i una moto de gran cilindrada. Penseu que l'hora en què va passar tot, les 11:10 de la nit, era fosc. Hi havia molt poca llum i tot va passar molt ràpid. Quan el José es va adonar que havia passat alguna cosa greu, el motorista ja estava marxant. El José no va poder veure ni la marca, ni el model, ni el color de la moto, només que possiblement era de color fosc. Però hi ha una dada interessant que sí que va poder aportar. La placa de la matrícula, a la part posterior de la moto, era amb fons de color groc i números de color negre. Per tant, era francesa, holandesa o britànica. Més enllà d'això, res més.
I donem per sentat que era un individu masculí, perquè presumim que ho era, però de fet en cap cas es podria descartar que fos una dona i no un home. Això és una altra cosa que també al principi vàrem posar sobre la taula. Tot i que sembla, doncs, per el que recordava el testimoni, per la manera en què va anar tot, la manera de comportar-se, que seria més un home que una dona, no? Però bé, ja sabem que vestits de motorista, amb el casc, òbviament, no sé, la primera vegada que pots confondre el sexe, no? També no saps l'edat, no saps ni tan sols se sap el color de pell, no se sap si era una persona de raça blanca, si era una persona de raça negra, i té la dada del vehicle, el color de la matrícula, que sí que sembla que aquí s'ha treballat amb aquesta dada com a incontrovertida, que era una matrícula de color groc amb els números negres, per tant seria o francesa o holandesa en aquells anys, i aquí es va acabar el que va ser la recopilació de dades importants per la investigació.
Hem dit que el motorista va arrencar ràpid. En quina direcció, Lídia?
Va marxar per la Nacional 2 en direcció Girona.
Doncs això és tot el que té la policia per començar a buscar el misteriós motorista. Ben poca cosa. I el mòbil de l'atac pot ajudar a trobar l'agressor?
Estem davant del típic homicidi o assassinat per una causa o mòbil absolutament fútil o absolutament intranscendent, que és una discussió de trànsit. Podia haver-hi hagut el típic pique entre conductors a la carretera nacional, una moto que potser va tallar el pas al cotxe o el cotxe que va tallar el pas a la moto. Es varen anar escometent, circulant en direcció de sud a nord, és a dir, direcció a la frontera amb França, i en un moment determinat sembla que varen parar, el cotxe hauria parat, la moto hauria parat, no sabem qui va fer-ho primer, això no va quedar exactament clar. Hauria baixat del cotxe el senyor Lluís Heredia, que era qui va resultar mort i per tant a qui ho representava. Ell portava el cotxe, va baixar teòricament per parlar amb el motorista o per intercanviar paraules o per donar-se una explicació, o aquesta devia ser la seva intenció, almenys presumim que era la seva intenció, i d'una manera inesperada el motorista, que anava amb el casc posat, li va donar una punyalada que va resultar finalment mortal.
Per als investigadors, inicialment, tot encaixa amb la típica discussió de trànsit que acaba més que malament. De fet, mireu què va dir també en la seva declaració davant la jutgessa el germà del José, el Raúl, tal com es recull en el sumari.
Que a Luis Heredia le gustaba bastante correr con el coche y era fácil que se picara a veces con otros conductores de vehículos, que los piques eran siempre sin maldad, únicamente en el sentido de a ver quién podía correr más.
Però el que aparentment sembla clar no ho és tant per a tothom i es planteja que és massa absurd que tot vingui per una discussió de trànsit i s'estudia la possibilitat que hi hagi hagut una intencionalitat prèvia, és a dir, si el motorista anava a matar. Els investigadors es fixen en la ferida. Els metges que en van fer l'autòpsia van treure aquestes conclusions.
Se trata de una muerte violenta. La causa inmediata de la misma ha sido por un shock hipovolémico. La causa fundamental de la misma ha sido una herida abdominal por arma blanca, cortopunzante o un cuchillo o una navaja, sin que por las características de la herida de entrada se pueda determinar claramente si la hoja era mono o bicortante, que ha penetrado profundamente y que ha sido girada al extraerla.
Sentim què hi diu l'advocat Monguilot.
Era una ferida al pit, sí, sí. Una ferida en zona vital, en zona que en qualsevol manual de medicina forense es manté com a zona vital apta i absolutament vàlida per matar algú.
I es pot suposar, doncs, que la persona que va donar aquesta ganivetada sabia perfectament el lloc on la donava amb la intenció de matar?
Amb els paràmetres que s'utilitzen en dret penal per valorar la diferència entre ànim de matar o ànim de lesionar, podríem dir que sí. Utilització d'una arma blanca, que és capaç i adequada per matar, i impacte d'un cop amb potència a una zona vital. Inclús hi ha resolucions judicials que diuen que la zona toràcica, la zona del cos, que va de, diguéssim, de les espatlles fins als malucs, és la zona vital per excel·lència quan vols matar amb una arma blanca. Si vols matar, doncs, amb un martell, potser ho faràs colpejant el cap, però si vols clavar un ganivet per matar, la zona toràcica, la zona del pit, és la zona més vulnerable i la més adequada per acabar amb la vida d'una persona.
Dos detalls importants. La ferida era profunda i l'autor va girar la fulla del ganivet o la navalla en treure-la del cos. Això vol dir que era una persona hàbil en l'ús del ganivet i que en girar-lo sabia perfectament que li faria més mal. I la ganivetada era la zona toràcica, la més adequada per matar una persona, com ens feia veure l'advocat Monguilot. Però hi ha més coses que criden l'atenció.
Primer, crida l'atenció que una persona que va amb moto, que està circulant a la carretera, tingui a mà una arma blanca. Bé, la pot tenir, perquè ja pot portar una navalla per tallar la fruita, molt bé. Però el que crida més l'atenció és que si hi ha hagut una discussió o una conducció més o menys conflictiva i atures el vehicle, i a més és una moto, que se suposa per definició que tens les mans ocupades les dues, ja baixis i tinguis preparada l'arma per atacar, no? I això va ser així. No sé, si jo penso que si vas amb cotxe i pares el cotxe, doncs potser amb una mà fas anar al volant i amb l'altra, si portes una navalla a la guantera, la treus i, no sé, pots tenir una més facilitat d'habilitar-te per agafar un instrument així, no? Però crida molt l'atenció que sigui un motorista que baixi i que de manera absolutament inesperada i sense, com abans hem dit, no? Sense que hi hagi hagut cap discussió prèvia ni cap situació de baralla ja oberta, doncs directament s'ataqui amb una arma blanca. Crida molt l'atenció.
El José, que com heu vist és l'únic testimoni del que va passar aquella nit al quilòmetre 697 en direcció Girona de la Nacional 2, tampoc ho veia una simple discussió de trànsit.
Ja iba preparado porque un hombre que va en una moto y haciendo luces detrás no para un coche que van dos personas. Yo no lo haría al menos. Él ya ni se quitó el casco ni nada y iba a hacer daño. Si es que no es una pelea. Si el motorista se hubiera querido pelear, se hubiera quitado el casco.
Tres dies després del crim, els investigadors continuen mantenint com a principal hipòtesi la de la picabaralla de trànsit. Els mitjans se'n fan ressò.
Bon dia. La família del jove de Vidreres, apunyalat la mitjanit de diumenge a la Nacional 2, a Caldes, reclama justícia i la col·laboració ciutadana per aclarir les causes de la mort del seu fill. La víctima, de 25 anys, acompanyava un company a casa i va parar al voral de la carretera.
Molts ciutadans van sentir TV3 i molts altres també devien llegir la notícia a la premsa. La majoria ho devien escoltar i llegir com un succés més, però casualment no tots. L'Alfonso, un veí de Pineda, es va posar en contacte amb la policia després de sentir la notícia. Ara us expliquem per què. La nit del 17 de juny del 2007, quan van matar el Luis, aquest veí que va trucar als Mossos circulava per la Nacional 2 en direcció a Girona. Portava el seu vehicle Opel Àguila de color gris plata. Eren les 11 de la nit i ell i la seva parella passaven pel mateix lloc i a la mateixa hora de l'incident entre el Luis i el motorista misteriós. L'Alfonso no conduïa el vehicle, ho feia la seva parella. Com que anava de copilot, va poder veure bé el que passava a la carretera, tenint en compte, això sí, que era de nit i tot estava poc il·luminat. Aquell testimoni inesperat va explicar a la policia que uns minuts abans de passar pel punt fatídic, quan circulaven a l'altura de la benzinera Red Star de la localitat de Maçanet de la Selva, lloc d'entrada i sortida de l'autopista AP7, una motocicleta es va situar en paral·lel al costat esquerre del seu cotxe, en un lloc on hi havia doble contínua. La moto va circular així uns 15 segons, que el testimoni i la seva parella se'ls van fer molt llargs. Segons aquest veí de Pineda, el motorista circulava agressivament i els va semblar que anés buscant gresca. Ells no van respondre a la provocació i el motorista els va avançar. Passats uns minuts i una mica abans d'arribar a l'hostal Rolls, el testimoni va veure com la moto estava aturada a peu de carretera i com el pilot havia baixat i s'estava al costat de la motocicleta. També va veure com es va treure els dos guants, però el casc se'l va deixar posat. Al voral també hi havia aturat un cotxe fosc, tipus esportiu baix, amb els quatre intermitents posats. El conductor del cotxe, que ja sabeu que era el Luis, era fora. Havia tancat la porta i caminava cap al motorista. Aquest testimoni i la seva companya no es van aturar. Van pensar que tots dos tenien algun problema per l'actitud del motorista a la carretera. Van seguir circulant i quan eren a l'altura del poble de Franciac, a uns 7 minuts en cotxe des de l'hostal Rolls, van tornar a veure el motorista que els va avançar per la dreta i va continuar a molta velocitat direcció nord. De seguida el van perdre de vista. La declaració d'aquest veí de Pineda es produeix pocs dies després del crim i els investigadors creuen que serà transcendental perquè va veure bé el motorista i va aportar alguna dada que serà molt important. Lídia.
D'entrada, va descriure amb més detall la moto. De gran cilindrada, tipus naked, és a dir, sense carenat al davant i sense cap tipus de portaequipatge. De color fosc i possiblement antiga. Va confirmar que la matrícula del darrere era quadrada, de mida gran, de color groc, amb els números de color negre i petits i sense la franja blava que distingeix els països europeus. I ara ve la dada important. Va poder veure quins eren els tres números de la sèrie superior de la matrícula. 757-757. L'Alfonso va assegurar que recordava clarament els números.
Els investigadors agafen els números com la pista més sòlida i important. Ja tenen on agafar-se per estirar el fil. Segur? Ara ho anirem veient. I del conductor de la moto, què en va dir aquest testimoni?
Va dir que tenia una alçada aproximada d'1,75 m. Va confirmar que duia casc integral, possiblement de color fosc, i una jaqueta fosca de tipus anorac perquè es va adonar que se li bufava mentre conduïa. Per tant, no era el típic equipament d'un motorista. De pantalons duia uns texans de color blau envellits i també duia guants.
Amb tota la informació de què disposen ara els Mossos, s'intensifica la recerca del motorista. Tenint en compte que la matrícula de la moto podria ser francesa i que hi havia la possibilitat que es dirigís a França per l'AP7, els investigadors demanen a la companyia Acesa Abertis que faciliti els números de les targetes i teletacs que van passar entre les 11 i la 1 de la matinada de la nit del 17 al 18 de juny pels següents peatges.
Riudellots de la Selva, Girona Sud, Girona Nord i l'Escala. També es demana que hagin sortit pel peatge número 1 de la duana en França o pel peatge número 0 de la frontera.
Veurem més endavant si dona algun resultat la cerca de les targetes. Però centrem-nos ara en un nou testimoni. El 26 de juny, 6 dies després de la declaració del veí de Pineda, compareix davant la jutgessa el Miguel Ángel, un amic que va estar veient el futbol amb el Luis i el José al bar Marcio de Vidreres, i explica una cosa sorprenent. Diu que la Jèssica, la nòvia del Luis, li va dir que la nit del divendres 15 de juny, 2 dies abans del crim, havien sortit de festa i que quan tornaven cap a casa, en cotxe i a la matinada, 2 vehicles amb matrícula francesa van aparèixer del no-res, els van intimidar i els van barrar el pas. Un es va posar al davant i l'altre al darrere. El Luis va parar el cotxe, però aquella vegada no va baixar. Quan la Jèssica va veure pel retrovisor que un dels ocupants dels cotxes francesos s'acostava a la seva porta, va dir-li al Luis que marxessin corrents. El noi va arrencar el cotxe a tota velocitat i els va aconseguir despistar. I arran del que havia dit la Jèssica, va aparèixer una nova teoria que per a alguns era sòlida i per a d'altres una llegenda urbana. La Tura Soler, redactora en cap d'investigació del Punt Avui i que va seguir molt de prop tota aquesta investigació, ens ho explica.
Llavors transcendia molt per grups de WhatsApp i hi havia hagut avisos, fins i tot en llocs públics, de que corria per la carretera un grup que anaven amb els llums apagats i que quan detectaven una persona que els feia llum per avisar-los, no, que tenien com l'objectiu d'atacar a les persones que anessin en el cotxe que es havien atrevit a fer-los llums. Això va ser, es va considerar que era llegenda urbana, que no existia, però la veritat és que en alguns centres, fins i tot sanitaris a la zona d'Osona, així es havien clavat cartells donant l'avís de la gent, sobretot si aneu a la carretera i trobeu un cotxe sense llums, no els hi feu senyals perquè pot ser perillós, que poden reaccionar violentament o matar una persona o el que sigui.
El pare del Luis, que també es diu Luis Heredia, mai es va creure que es tractés d'un simple pique i va ser un dels que més va insistir en la possibilitat que l'assassinat tingués relació amb aquest joc de rol. Ho deia a TV3.
No dic que sigui una justa de comptes ni res per això, però per a mi més penso que és el joc este del rol famós. També me va dir un company nostre, que és lampista d'aquí del poble, que havia vist un precedent aquí en la carretera que va des de la gasolinera de Vidreres al poble, que una moto també d'alta cilindrada també va fer lo mateix a un altre noi d'aquí del poble, només que lo va agredir a la cara.
Una altra de les possibilitats que es van analitzar va ser que fos una acció deliberada d'algú que volgués saldar comptes amb el Luis i que l'hagués anat a provocar i a matar.
Si ell hagués sigut un enfrontament personal, si és algo personal, és clar que podia donar-se el cas de que, sense, com que no van runar, hagués sigut algú que li tenia jurada i ell, al no veure-li la cara, no l'hagués identificat. Però no és un noi que tingués enemics, que no se li va conèixer ni ningú va dir que tingués cap persona enfrontada o amb ganes de fer-li mal. Per tant, això són les coses que també la família i el seu pare, jo recordo que hauria de deixar molt clar, no? Perquè tots a vegades tenim la tentació de ser molt frívols amb aquestes coses. Oh, això és molt estrany, vés a saber si aquest noi no tenia, no sé què, vés a saber, qui sap si... i no.
Van anar passant els dies i en lloc d'aclarir-se, el cas es va anar enfosquint. Mentre els Mossos segueixen treballant intensament per trobar el misteriós motorista que va fugir per la Nacional 2 en direcció nord, després de clavar la punyalada mortal al Luis, recopilem què tenim fins ara.
Luis Heredia, un jove de Vidreres de 25 anys, va morir quan passaven 19 minuts de les 4 de la matinada. Un motorista li va clavar una punyalada, aparentment després d'una picabaralla de trànsit. El José, que acompanyava el Luis al cotxe, va explicar que el motorista els va fer llums, els va avançar i els va fer senyals perquè s'aturessin i ho van fer. Quan van ser el descampat, l'agressor, sense treure's el casc ni dir res, va clavar un ganivet a una navalla al tòrax del Luis i va fugir amb la moto. L'autòpsia va determinar que Heredia va morir per l'hemorràgia que li va provocar el tall d'una artèria. L'arma del crim no es va trobar mai. Els investigadors creuen que tot es deu a una picabaralla de trànsit, però hi ha elements que fan pensar que la mort de Luis podia ser intencionada. El motorista assassí va provocar altra gent a la Nacional 2 abans de matar Heredia. Es va arrambar perillosament al cotxe on anava de copilot un veí de Pineda, que va agafar els números superiors de la matrícula de la moto i que eren el 7, el 5 i el 7, 757. Aquest veí va portar aquestes dades als Mossos d'Esquadra quan va assabentar-se del crim a través dels mitjans de comunicació. La placa de matrícula de la moto era groga amb lletres negres, per tant, era francesa, holandesa o britànica. El motorista va fugir ràpidament en direcció nord. Els investigadors creuen que cap a França. Per això es demana a la companyia César Vertis els números de les targetes i els teletags que aquella nit, entre les 11 i la 1, van passar pels peatges des del lloc del crim fins a la frontera. La família i els testimonis asseguren que Luis no tenia enemics i que, per tant, no es pot tractar d'una venjança. Veuen molt probable que el noi hagi estat víctima d'un joc de rol.
Buscar un motorista que ningú va veure la cara perquè no es va treure el casc, que no va parlar, que no se sap si era home o dona i amb només tres números suposadament identificats d'una matrícula francesa, és com buscar una agulla en un paller.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
De seguida sabrem què van fer els Mossos per anar estirant el fil darrere del qui i del per què i què van fer els investigadors amb el 757 de la matrícula. Però ara fixem-nos en un altre element, les càmeres de seguretat. Ajudaran les càmeres de seguretat de la zona a identificar el motorista misteriós? Hem de pensar que fa 12 anys no hi havia tantes càmeres de seguretat com hi ha ara instal·lades per tot arreu. Però algunes n'hi havia. Es van buscar totes les càmeres possibles en les zones per on es creia que hauria pogut circular el motorista assassí.
Concretament recordo les de l'autopista, perquè també es van mirar càmeres per si havia passat per alguna carretera. Per exemple, si no hagués agafat l'autopista i hagués passat per la carretera nacional que creua a Girona, allà hi havia càmeres.
Una de les càmeres de seguretat clau va ser la de la gasolinera Petrocat, situada arran de la Nacional 2 a Caldes de Malavella. Aquesta gasolinera donava servei a banda i banda de la carretera, però amb càmeres de seguretat només al costat dret en direcció nord. Justament la direcció que ens interessa perquè és per on va marxar el motorista. En total hi havia 6 càmeres, col·locades de manera que controlaven els accessos i les sortides de l'establiment. La que vigilava la sortida dels vehicles estava directament enfocada a la Nacional 2 i, per tant, enregistrava també els vehicles que circulaven per aquesta via. És per això que els investigadors estaven segurs que la imatge del motorista misteriós sortiria a la gravació si, com es pressuposava, l'agressor va seguir la seva ruta per la Nacional 2 després de cometre el crim. Dos dies després de l'assassinat, els Mossos van anar a recollir la gravació, però no se la van poder endur per problemes tècnics. Ho resoldran? Podran veure el motorista a la cinta? Hi ha coses que sembla mentida, però són veritat. Es van visualitzar les imatges de les càmeres que hi havia a l'autopista i també les de les carreteres del voltant, i els investigadors ja començaven a creuar els dits pensant que només els podria ajudar un cop de sort.
No es van trobar càmeres de cap vehicle que fos compatible. El trànsit tampoc era extraordinàriament intens, perquè com que era una hora ja que hi havia tràfic fluid, però bé, en qualsevol cas no es va trobar cap imatge, i especialment en un teixit tots passen per el control de càmeres que era la frontera, la duana, tampoc es va poder tenir.
Queda pendent la càmera més important, la de la gasolinera Petrocat, situada arran de la Nacional 2 a Caldes de Malavella. I hem dit que el dia que els Mossos van anar a buscar-la hi va haver un problema tècnic que va fer que no poguessin agafar-la per dur-la a analitzar al laboratori. Parlàvem de la sort, oi?
I la sort, mala sort, va ser que el dia que hi van tornar, però un error d'algú que va manipular aquelles càmeres, s'havien esborrat i no es van poder recuperar les imatges d'aquest motorista.
La principal prova material que es podia tenir del cas ja no hi és. Realment ha estat la mala sort o hi ha alguna altra cosa al darrere? Ja han passat mesos. La investigació avança a poc i estaven pendents que Cesa Abertis lliurés als Mossos els números de les targetes que es van utilitzar aquella nit als últims peatges de l'AP7 en direcció nord. I ara ja ha arribat aquesta informació. La principal concessionària d'autopistes de Catalunya ha proporcionat als Mossos 30 números de targetes, de les quals es considera que 12 poden ser d'interès per a la investigació. Són 6 Vises i 6 Mastercard. La informació de les targetes serà la base per a un futur creuament de dades. La jutge de Santa Coloma de Farners demana a la justícia francesa que li remeti el nom dels titulars d'aquestes 12 targetes i també que faci una llista de totes les motos matriculades a França que portin la numeració 757. L'objectiu és tractar de comprovar si hi ha alguna persona que tingui una moto amb els números 757 a la matrícula i que alhora sigui titular d'una de les targetes que es van fer servir la nit del crim a l'AP7 en el tram entre Caldes i la Jonquera. La justícia francesa envia els noms dels titulars de les 12 targetes.
La majoria no tenen antecedents policials a França, però n'hi ha algun que sí, un per una infracció de la llei comercial, un altre per treball clandestí i, atenció, un tercer per un delicte de lesions, tot i que l'acte ha canviat la justícia francesa, no s'especifica exactament quin delicte o quines lesions. Aquesta persona, amb domicili a Argelers, al sud de França, té 49 anys i, a més, és titular d'un permís tipus A de motocicleta, és a dir, que pot conduir qualsevol tipus de moto sense límit de potència. Però que tingui el carnet no vol dir que tingui moto i, efectivament, només consta que és propietari d'un cotxe marca Citroën. Això sí, les autoritats franceses informen que en els seus arxius policials només poden consultar de qualsevol persona quins vehicles tenen actualment, però no poden saber l'històric, és a dir, els que han tingut anteriorment i que han pogut donar de baixa.
L'advocat Monguilot va considerar en aquell moment que valia la pena investigar aquest home i la resta de titulars de les targetes de crèdit. Però en aquest procés burocràtic hi ha una altra cosa que crida l'atenció dels investigadors. Hi ha una de les targetes, una Visa que acaba amb 2051, de la qual les autoritats franceses no han pogut donar el titular perquè no els consta. Això fa rufar el nas als investigadors i lletrats i es demana a França que faci noves gestions amb els bancs emissors per trobar-ne el titular i un cop el trobin, l'interroguin per saber si té una moto amb el número 757 a la matrícula. També per saber per què era a Catalunya el dia de la mort del Luis i si aquella nit va ser ell qui va utilitzar la targeta per pagar el peatge de la Jonquera en direcció a França o la va utilitzar una altra persona. Tots aquests tràmits entre el jutjat número 2 de Santa Coloma, la concessionària de l'autopista i les autoritats franceses per conèixer les dades de les targetes van trigar 3 anys. El Luis va morir la matinada del 18 de juny del 2007 i la informació demanada va arribar al gener del 2011.
Sabem per experiència, no, que les investigacions judicials no solen anar molt ràpides i menys quan hi ha una interferència, diguéssim, entre dos països diferents. Això és molt complex. Quan s'han de tramitar una comissió regulatòria a un altre país és molt dificultós, no, perquè a part hi ha l'entrebanc de la burocràcia, no, perquè tot s'ha de fer, tot s'ha de justificar, tot s'ha de demanar, tot s'ha de programar. I això pot allargar-ho molt, ha de passar d'un departament a l'altre i, a més, després que a qui li correspongui doncs, treure les dades, tornar-ho per la via que correspon, i això és molt complet. A més, el jutjat de Santa Coloma arxiva la causa. Arxiva la causa perquè arriba un moment que es troba en un carreró sense sortida, sense poder imputar ningú.
Així que el 2011, després d'aquest impàs, es va intentar començar a encaixar les peces del trencaclosques. O no del tot. Recordeu que el jutjat havia demanat a França un llistat amb totes les motos franceses que tinguessin un 757 a la matrícula?
Quina va ser l'altra mala sort, altra vegada? Que la resposta que va arribar al cap de molts mesos de l'estat francès era que no, ells no podien filtrar totes les motocicletes de tot l'estat francès que portessin el 757 a la matrícula si prèviament no tenien un codi o una lletra que es correspongués amb el departament.
Les característiques addicionals que es van donar de la moto i que ja coneixem, de gran cilindrada, sense portar equipatges, de color fosc, possiblement antiga i amb placa de matrícula groga amb números petits i negres, tampoc permetien a les autoritats franceses avançar en la recerca. A més, cap de les persones que aquella nit van utilitzar les targetes de crèdit tenia una moto amb un 757 a la matrícula. I per a més inri, tots ells havien passat la frontera en cotxe. Quan ja semblava que tot ha entrat en un carreró sense sortida, encara hi ha algun petit fil per estirar. Què en sabem del veí d'Argelers? Era l'únic dels usuaris que havien pagat amb targeta a l'autopista i que tenia carnet de moto.
Tenia carnet de moto, però no es va poder demostrar ni que ell tingués moto, ni tampoc que hagués tingut accés a cap motocicleta, i menys una moto amb la matrícula que estàvem buscant. Per tant, va quedar descartat.
De mica en mica es van tancant portes i sembla que les indagacions s'estanquen. Fins que el 23 d'octubre del 2012 arriben notícies de la policia francesa, concretament del caporal Olivier Gourdet.
Declaro que el titular de la tarjeta bancaria Visa, acabada en 2051, es el señor Checa William, nacido el 9 de junio en Perpiñán.
¿Podría ser el motorista misterioso?
Aquesta targeta sí que es va poder identificar un titular, que és un tal William Checa, però resulta que aquesta targeta havia estat denunciada com a robada, que s'havia utilitzat fraudulentment, i l'havien donat de baixa el 18 de maig del 2009, o sigui, un parell d'anys després dels fets.
El cas ha arribat a un cul de sac. Ja han passat 5 anys buscant el rastre del motorista assassí de la Nacional 2 i no hi ha cap indici que posi llum a la foscor. I a més, es comença a dubtar de les poques pistes que es tenien.
També es havia dit, i jo parlant amb algun dels investigadors policials, deia, clar, partim també del pressupost d'aquests números, el testimoni està segur que eren aquests, però a vegades sabem que en un moment de tensió la llum tampoc no era l'òptima. Clar, només que hi hagués hagut un error en veure un 7 i ser un 4, tota l'estructura investigadora, que és com un castell de cartes, no? cau per la base si falla un d'aquests dígits, no? La veritat és que jo a hores d'ara no descartaria que potser aquests dígits no eren exactament els que es corresponien a la realitat.
Recordeu que una de les teories era la del joc de rol?
I l'altra alternativa seria que si aquest individu que va fer aquest fet, certament, com apuntava vostè, jugava a un joc de rol, doncs per què no pensar que portava una matrícula falsa? Perquè si tenia en el cap que el joc de rol l'obligava, doncs, a atrapar un conductor que el aconseguís fer parar i que acabés apunyalant-lo, fàcilment es fa una matrícula que no correspongués a la realitat i llavors sí que estem davant d'un crim totalment impune, perquè l'única dada que serviria per identificar-lo, si és que se li podia detectar la matrícula, hagués estat una dada errònia, no?
I es torna a posar sobre la taula que sigui una revenja. Això explicaria l'actitud decidida del motorista.
També es va investigar que no hi hagués un motiu per anar a atacar directament en el senyor Heredia perquè era ell, i això es va descartar, perquè hi havia hagut l'incident amb un altre conductor que ja va dir que aquesta moto anava conduint així de manera estranya, també amb mi i no amb el que després va atacar. El Lluís va morir, però va estar conscient, el van traslladar i no va morir en l'acte, com he dit abans. Tampoc va poder donar cap dada, la qual cosa ajudava a descartar que fos una mort provocada per algú que el anava a buscar amb ell, no? Perquè si no, lògic és que ell hagués dit: mira, fulano, l'he reconegut, és aquest que tenia una discussió de fa temps, que ja m'ha perseguit. No, això es va descartar perquè ell no ho va dir en cap moment.
Es dubta dels números de la matrícula, es descarta el joc de rol i no hi ha cap base per pensar que fos una possible revenja, i el motorista misteriós no apareix per enlloc. Ens quedava pendent saber si la càmera de la gasolinera s'havia esborrat accidentalment o intencionadament. Fa un temps vam explicar el cas de Pedro Álvarez, un noi que va ser assassinat d'un tret al cap a l'Hospitalet, també per una discussió de trànsit. En aquell cas, la testimoni principal era la seva nòvia, la Yolanda, que no va poder reconèixer l'agressor, i això que el va tenir a dos pams i que ell li va donar una bufetada. L'assassí del Pedro Álvarez encara campa lliure. En el cas del motorista assassí, ningú no li va veure la cara i el testimoni més proper, el José, que anava al cotxe amb la víctima, no va ser capaç de recordar cap detall important. Ara tot depèn de les imatges que pugui haver-hi en una càmera de seguretat d'una gasolinera de la zona. Però s'han esborrat.
No pas que fos intencionadament ningú per encobrir l'assassí, no, no. Va ser un cas de mala sort, que algú manipulant-les... Jo ara no recordo d'aquest moment si va ser en el moment que ja estaven els Mossos en allà per extreure les cintes o si va ser que, en bona fe, la gent de la gasolinera van voler treure-les o guardar-les, el que sigui. El cas és que hi va haver, dissortadament, se van esborrar aquestes càmeres, llavors no es va poder tenir el que hagués pogut estar una prova, diguéssim, material.
Ja ho veieu. Una altra vegada, després de moltes gestions policials i judicials, un crim queda sense resoldre i l'homicida campa lliure. I ja han passat 12 anys. Estem davant del crim perfecte? You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
No descobrirà ara cap realitat que no es conegui, que hi ha crims que no es resolen. I algú diu, mira, diu, això és el crim perfecte. No? A mi quan alguna vegada em pregunten si després de tants anys de dret penal crec o penso que existeix el crim perfecte, tinc que dir, potser en el sentit romàntic o novel·lesc del terme, sí, segur, però en el sentit més pràctic... evidentment, no?
Aquest cas és que els que fa reflexionar de que el crim perfecte existeix. No tant perquè l'hagi planificat molt bé el criminal, sinó perquè es dona en aquest cas es donen dues d'aquelles circumstàncies que jo crec que converteixen un crim, si no en perfecte, en impune, que un és que no hi havia relació entre la víctima i el criminal, almenys no s'ha establert que hi hagi cap relació, perquè estem parlant d'un conductor que circulava i es troba o s'enganxa, diguem-ne, amb un motorista que el fa aturar, que per tant no el coneixien de res. L'altre tema és que s'han donat les circumstàncies de que la investigació, tot i que ha sigut molt exhaustiva, hi ha hagut com una dissort, diguéssim, per als investigadors i una sort pel criminal que l'ha deixat lliure.
El 25 de juny del 2015, el jutge va dictar una interlocutòria de sobreseïment provisional on s'explicava que s'havia fet tot el que es podia fer amb una investigació que havia estat molt completa. S'havien buscat imatges, s'havien enviat comissions rogatoris a França, s'havia mirat de localitzar motos franceses amb els dígits 757 a la matrícula, s'havien estudiat les targetes bancàries dels peatges i, malgrat tot, s'havia arribat a un cul de sac. En 8 anys, almenys 4 jutges diferents van portar la causa des del jutjat de Santa Coloma i els fiscals també van anar canviant. S'havien fet totes les diligències possibles i el motorista misteriós continuava desaparegut. No han passat encara 20 anys i, per tant, la causa encara no ha prescrit. És a dir, no està arxivada definitivament. Policialment no s'investiga perquè tot el que es podia fer ja s'ha fet. I ara només es podrien reprendre les indagacions si aparegués, per exemple, un nou testimoni, cosa que l'advocat Monguilot veu difícil que passi.
Per tant, jo potser per treure-li una mica de misteri, penso que al final... el mòbil va ser aquest mòbil tan estúpid, tan absurd, tan incomprensible com és, que no hi ha mòbil més enllà d'una discussió d'un individu violent que decideix per una qüestió purament de circulació de tràfic acabar amb la vida d'una punyalada d'un pobre noi, d'un ciutadà el que no coneix de res i amb qui no té cap altre argument o motiu per fer-li el que li fa que l'enfado del moment propi d'una discussió de trànsit, cosa absurda, no?
L'advocat Monguilot n'ha vist moltes de coses absurdes durant els seus 35 anys de carrera professional.
Jo recordo fa uns anys haver defensat a un noi que havia vingut com immigrant il·legal des del Marroc amb el seu cosí germà, que havien passat les penúries que se suposa que varen passar al creuant a l'estret de Gibraltar de manera il·legal, amb patera. Es van establir per la Frugell els dos, vivien junts en un pis, per tant, havien compartit l'arribada a Espanya, havien prosperat perquè es havien quedat ja regularitzant la seva situació al país i tenien al convertir pis tenien una nevera en on les dues lleixes de dalt eren d'un i les dues lleixes de baix eren de l'altre. Bé, doncs es veu que per un pebrot que varen posar en una lleixa equivocada es van discutir. El que es va enfadar per el pebrot li va donar un cot de puny en el meu client, era un cosí, repeteixo, i aquell cot de puny li va fer saltar una dent. Ell, al veure que li va saltar una dent, va agafar un ganivet que hi havia a la cuina, al costat de la nevera, i el va matar. Li va clavar el ganivet i un sol cop, però amb tal mala fortuna que el va matar. El va matar per un pebrot. I no era una discussió amb un qualsevol, era una discussió amb qui quasi tenia més coses en comú que si fossin germans, no? Perquè havien viscut tota aquesta èpica vital que suposa venir de l'Àfrica aquí, no? Doncs va acabar amb un homicidi i condemnat.
Matar per un pebrot podria ser el més absurd dels absurds. O matar per una picabaralla de trànsit. Fins on pot arribar l'absurditat humana?
Quan sí que es va arxivar, que va ser el 25 de juny del 2015, o sigui, ara farà 4 anys, evidentment vam parlar, li vaig explicar la situació en què es trobàvem, la possibilitat, processalment parlant, de que això es reactivés o es desarxivés. Tinc que dir que és un home molt raonable, és un home que entén tristament la realitat del que hi ha i en aquest sentit, doncs, jo no sé si està conformat, segur que no, perquè tu no pots conformar mai en que et matin un fill, i menys amb unes circumstàncies com aquestes, no? I sense saber qui ho ha fet, inclús diria sense saber per què ho ha fet, no? Però aquesta és la trista realitat, i això segur que afegeix més pena a la pena pròpia d'un fet tan trist, no?
Diu el diccionari que la sort són tots aquells fets fortuïts que decideixen les circumstàncies bones o dolentes d'algú. El Luis no es va poder estalviar la mala sort. Qui sap si en aquests 8 anys que falten perquè el crim prescrigui hi haurà un cop de sort i apareixerà un testimoni que pugui posar llum a la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll
will find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.